Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 12 minuts ens serviria una cançó molt maca de Cugat, passada de moda, que diu Madalena, i que cantava Abby Lane, però qui l'ha vist més de prop, a la ministra en referim, el Sitge Ataca hi ha estat més a prop, però suposo que segurament li era igual la ministra Magdalena Álvarez que qualsevol altre ministre que signés aquest paper, és aquest paper que és més que un paper. És l'alcalde Jordi Baiget. Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Satisfet?
Molt, molt satisfet, perquè era un objectiu i una fita important per Sitges, que l'hem estat treballant molts anys, i que quan van haver-hi les eleccions generals doncs estava a punt de signar-se, però que una vegada represa doncs, el govern de l'estat espanyol, doncs lògicament ens van cridar i li van dir anem a signar, i va ser doncs... Però una cosa és anem a signar i l'altra signar-ho, no? Perquè penses, no sé si passarà, si es posarà malalt
i tornar a casa amb els papers
i tornar a casa amb els papers signats, no? I la veritat que aquell moment que tornes a més amb l'AVE, lògicament tornes a casa amb aquests papers, et sents molt satisfet.
Comencem pel començament, posant els peus a terra. Sí. La d'ahir és una data més o menys històrica, relativament històrica. Sí. És una data que marca alguna cosa?
Pues marca un procés d'inici d'una possibilitat que hem somiat, però que només era un somni i ara pot ser ja una realitat, no? O sigui que és la porta que ens dona possibilitats si nosaltres continuem sent tossuts i continuem treballant, perquè ara hi ha molta feina, però que marca una cosa molt important que sempre vaig dir: si a casa teva no deixes entrar o no vols que et facin obres, és molt difícil. Però a més marca que la Generalitat va signar amb nosaltres, que això és molt important. També vol dir que la Generalitat també va reconèixer la necessitat d'integrar o soterrar el tren de Sitges, no? És històric perquè, home, un alcalde de Sitges en aquell despatx o en aquella sala plena de reis i d'alfombres, a més amb una ministra històrica, perquè es passarà a la història.
Mm-hmm. Sí.
Bueno, doncs la veritat és que sí, jo em vaig sentir molt satisfet de representar el meu poble i de signar aquest petit document, però un gran pas per la història.
Heu agafat la frase de l'Armstrong, eh?
Sí.
Éreu conscient des del primer dia, o almenys ho havíeu dit en aquesta taula, que serà difícil que sigueu l'alcalde que vegi soterrada la via del tren.
Sí,
assumiu que això forma part d'un...
Segur
que no serà. A no ser que passi un miracle i Renfe faci les ofres en 2 anys i d'això. Cosa que no passarà, segurament. Però això només vol dir que encara deveu ser igualment conscient que aquest és un procés que ha de conciliar tothom en el seu desenvolupament.
Bueno, aquest és un procés que tota la societat sitgetana, tant política com civil, hem de treballar per aconseguir-lo. I siguin els partits que siguin les ideologies que tothom cregui. Però la veritat és que és un projecte tan gran per Sitges i tan important, perquè canviaria el seu paisatge, la seva activitat econòmica, la seva visió en el món. Els ciutadans tenen una qualitat diferent de la que tenim ara. Podria unir aquest gran passeig que aniria des d'Aiguadols fins al Terramar. La veritat és que qui s'imagina Sitges sense el tren i fa una reflexió, veurà el gran canvi que pot fer Sitges, no? Malgrat Sitges sabem que és el nucli històric, el seu passeig, però això li podria donar que els nostres fills, els nostres nets, creguessin un Sitges que tingués una altra magnitud en el sentit territorial, econòmic, social i cívic. I la veritat és que el que jo demano és que, escolta, i jo sempre també donaré tot el suport a qui faci falta per aconseguir que això sigui una realitat.
Us ha trucat algú?
Bueno, alguna persona m'ha trucat i m'ha felicitat, sí. Sí. Alguna persona, a més persones, jo crec, hi ha un exalcalde, que es diu Jordi Serra, que m'ha trucat i m'ha dit, tirem endavant aquest gran projecte. I jo dic, sí, i tant, Jordi, ja ho saps que també tu en algun moment es va parlar, perquè no és una cosa que se'n parlés fa 3 o 4 anys, és una cosa que potser se n'ha parlat en algun temps, però que ha agafat més força des del Pla General del 2006 que vam aprovar, però que, a més, la plataforma que també es va fer per aconseguir això, també amb el senyor Gussitge, també doncs, hem tingut unes paraules, i jo crec que potser la magnitud del que hem signat ara l'estem païnt una mica entre tots, no? El que és necessari és treballar molt, eh? O sigui, això està molt bé, hem signat un paper. Jo només he fet una signatura, ara hi ha molta feina.
Doncs anem per parts. Per arribar a aquesta signatura, què ha hagut de passar? No, no cal que tirem molt enrere en el temps, perquè aquesta potser és un desig que va molt enrere en el temps, com deia l'alcalde, però, diguem-ne, la història és relativament recent d'això, quan comença?
Bueno, això comença en el Pla General, comença que en el Pla General es proposa per part també de la ciutadania, per part dels polítics, es proposa de dir que és una oportunitat de cosir el nostre territori, de que el tren doncs pogués desaparèixer la seva visió, no? I a partir d'aquí doncs es treballa i es fa un primer estudi del Barcelona Regional que s'incorpora al Pla General, una traça, i que això d'on peu a que realment ja tenim una reserva de sòl d'un soterrament de tren.
Això formava part també d'aquell debat sobre si el document del Pla General havia de dibuixar o no havia de dibuixar soterrament, tot allò, no?
Hi havia un debat important amb aquest tema, no? Debat que tothom no va estar d'acord, que tothom no sé, però que bueno, es va dibuixar i allà estava, no? Això es va donar peu precisament a que el poble de Sitges aprovés un traçat. I poder no jo anar al Ministeri de la Generalitat a dir, escolta, la Generalitat també ho va aprovar en el seu comissió d'urbanisme, a la definitiva, i dir, escolta, hem aprovat entre tots, hem aprovat, el Ministeri no, lògicament, hem aprovat soterrar el tren de Sitges, perquè està dibuixat el seu soterrament. Llavors aquí el que hem de començar és a convèncer en els propietaris dels terrenys, sobretot del terreny de Foment, que també ells creguin en que Sitges doncs aposta per això i que ells vegin que Sitges també és un poble que sense la visió del tren estaria molt més adequat en el segle XXI, els ciutadans podrien gaudir de molt més espai públic i a més podrien tindre doncs com a destí turístic una altra imatge. Bueno, llavors a partir d'aquí hi ha tot un seguit de reunions d'anar a fer de comercial, jo diria, a vendre la idea, amb arguments, a convèncer, moltes vegades a Madrid, moltes vegades a la Generalitat. És cert que des de la Generalitat sempre hem tingut el suport per part del conseller, però clar, sempre ens deia, escolta, això és del Ministeri, per mi jo signaré i faré el que sigui necessari. Però bueno, a partir d'aquí, a través del Ministeri i sobretot arribant a directors generals de ferrocarrils, de la Renfe, al president de la DIF, doncs hem pogut anar establint unes converses que han anat fructificant amb documents, no documents, en principi no ho veiem bé, lògicament la traça que vam fer ells no la veien bé, veien una altra traça, però sempre vam dir no, si aquesta no és la que ha de ser definitiva, anem a veure quina és possible.
Però ells veien el tren que per un altre lloc?
Ells no el veien soterrat, el tren, ells no el veien ni integrat ni soterrat.
D'acord.
Deien que no hi havia cap necessitat perquè no hi havia cap obra de Foment que tingués que fer-se aquí, llavors lògicament per què es tenia que fer aquest lògicament els ferroviaris diuen que hem de fer una obra si és per un capritxo, al final era aquest el resultat. Llavors va ser intentar que no veiessin que és un capritxo, no? Que realment és una qüestió que les ciutats o els pobles demanen per millorar la seva personalitat, no? O el seu territori. Bueno, aquí hi ha una casualitat molt interessant que a vegades és dura, però el problema que va tindre el Ministeri a Hospitalet amb aquelles borans fa que s'aturin les rodalies i l'alcalde de Sitges tingui l'oportunitat d'estar al CECOF.
Ens aturem un moment aquí. Quan va passar tot allò, veu pensar que se n'anava no a risc qualsevol intenció de dir ara no convencerem ningú perquè en aquest sarau
no
hi haurà diners per... ningú voldrà parlar de cap...
No. I és cert que jo en aquell moment vaig parlar amb algú del Ministeri i em va dir en castellà solo faltaria que ara vosotros estéis allò de dir no lo liéis
hi ha una frase molt feta però que no diré
no es va dir així
però es va dir d'una altra forma d'aquell aquí està, és igual.
Bueno, però jo crec que de les crisis a vegades et surt bé, a vegades no, i neixen oportunitats.
O sigui que el fet d'integrar-vos dins el CECOF
va ser una gran oportunitat.
Per què?
Perquè vaig tindre el secretari de l'Estat,
el senyor Morlán,
doncs cada setmana al costat. I a partir d'aquí vam establir una relació, jo li vaig parlar, perquè ja em havia reunit amb ell, l'any 2005 ens havíem reunit amb ell per parlar del conveni. I va ser una oportunitat de parlar-ne, el vaig invitar a Sitges un dia, així en plan més, molt privat, vam parlar-ne i a partir d'aquí és quan es va desencallar. A partir d'una xerrada, d'aquesta complicitat amb els temes que el senyor Víctor Morlán doncs, va passar moments difícils i complicats, però d'estar allà parlant amb ell i tornant a parlar del soterrament, el vam portar a veure Sitges, vam estar parlant-ne, i a partir d'aquí ell va dir, escolta, això s'ha de fer, perquè crec que va trucar el senyor Quim Nadal, el conseller, i el conseller va dir, sí, estem d'acord totalment, i llavors es va redactar ja aquest document. Aquest document es va redactar abans de les eleccions, però la ministra, potser amb bon criteri, va dir que no firmava perquè estava, no sabia
el més calent era l'aigüera,
no? I la, vam estar trucant moltes vegades de si firmava abans de marxar, no firmava, no sé què, però no, no hi havia manera. I bueno, una trucada urgent la setmana passada va ser de dir, anem a signar.
Per tant, gairebé asseguraríeu que tot plegat s'ha desencadenat a partir del novembre de l'any passat, a partir de la crisi de Rodalies. S'ha accelerat aquest procés,
sí,
per Vilaronya?
Exacte, s'ha accelerat, eh? S'ha accelerat perquè home, el document ja el teníem més o menys redactat amb el cap de gabinet del senyor Víctor Morlán. Però bueno, estava allà. I això, la crisi aquesta de Rodalies, ens va donar peu a mi personalment a posar-ho sobre la taula, a demanar per Sitges, a aprofitar que en aquell moment eren molt més sensibles, a tornar a insistir, i a insistir d'una forma que no anant a Madrid, sinó cada setmana tenia la possibilitat de parlar amb el secretari d'Estat, no? I, bueno, i de tindre clar l'objectiu i dir, és l'oportunitat meva, si aquí no ho trec difícilment ho podré treure ara que tinc complicitats setmanals amb el secretari d'Estat.
Perquè la persona més influent en aquest procés qui és? El senyor Morlán?
El senyor Morlán.
Sí?
Sí, sí. Sí, home, jo crec que els secretaris d'Estat tenen molta influència davant els seus ministres, no? I quan els secretaris d'Estat diuen que això s'ha de fer, home, l'última paraula i l'última signatura és de la ministra.
No, també
podria haver dit, escolti, jo no ho signo perquè no m'agrada, però sí que és cert que el senyor Víctor Morlán...
Però és a dir, la ministra difícilment no farà allò que li digui el senyor Morlán.
Lògic. I més quan el senyor Morlán venia d'una situació a Catalunya difícil, complicada, i d'unes rodalies, doncs, que havien afectat en el nostre poble Sitges.
Això és un document, i suposo que més d'un us pot fer servir, i és obvi que es pugui fer servir, que aquí no hi ha, de moment, ni projecte, ni dotació econòmica,
no,
ni res de res.
Clar,
això és una declaració d'intencions.
Bueno, una declaració d'intencions que diu que es fa l'estudi.
Que diu que es fa l'estudi.
I l'estudi, a més, es paga dels pressupostos de l'Estat. Aquest estudi quasi serà un avantprojecte, ja. Però aquest estudi farà una cosa que jo crec que al poble de Sitges li anirà molt bé, i ens anirà molt bé a tots, és situar-nos en una realitat clara, de decidir quin és el millor traçat, quina és la millor proposta, perquè, fins ara tenim un traçat que el vam posar jo diria correcuit en el pla general gràcies també a uns estudis que es va fer des de Barcelona, però que Foment deia, escolta, això s'ha de fer amb més serietat, hem d'estudiar-ho molt bé, és una via que té un trànsit enorme, l'afectació d'aquest trànsit s'ha d'estudiar molt bé, també hem de mirar per on van les situacions paisatgístiques, econòmiques, ambientals, perquè clar, sí que quan vam fer el pla general vam fer un estudi, no? I diríem a la compta de la vella, bueno, 3 quilòmetres, 30.000 milions de pessetes, que a euro són quasi 300 milions, bueno, Clar, això s'ha d'ajustar. Clar, ara ho tindrem ajustat, ara ho farà un equip de gent, a més el Ministeri estarà tutelant això amb la Generalitat. Què passarà? Home, jo crec que passarà que quan tinguem això, la decisió serà continuem, no? Segur, però ja continuarem els passos molt clars, molt decidits, i sabrem molt bé el temps, el que costa i com ho podem fer.
Integrar què vol dir? Vol dir soterrar? Vol dir desviar?
Vol dir moltes coses, eh? A veure, el nostre objectiu és soterrar la via del tren actual, vale? Ells per la paraula soterrament els hi costa molt dir-ho, perquè diuen que els soterraments és una situació que no els hi agrada, agrada més integrar, no? Ells parlen de Vitoria, de León, de que han integrat el tren, hi ha trossos soterrats, hi ha trossos que van per dalt però que hi posen arbres, que hi posen unes pantalles, que fan uns ponts, fan una sèrie de coses, no? Ells diuen que és millor estudi d'integrar el ferrocarril, perquè també tenen una cosa interessant, diuen és que com a ferroviaris i com a ministeri, és que sembla com si molestés el tren. I el tren és una cosa que s'ha de veure, també és bonica. ¿Vale? El que passa que no ha de molestar ni ha de perjudicar a l'objectiu del poble. No? Per això ells sempre m'han parlat d'integració. Quan diem integració no vol dir ni molt menys que no soterrarà. També hi ha pot ser tot soterrat o pot ser de 3 quilòmetres i mig en poden haver-hi dos soterrats i pot haver-hi un que no estigui soterrat, que a més el que no estigui soterrat se li pot doncs maquillar o fer-ho realment molt més agradable.
El que està clar és que són 3 quilòmetres i mig?
Bueno,
més o menys?
Més o menys, perquè el que primer nosaltres vam estudiar i el de Barcelona Regional comença més o menys per allà una mica abans del Maria Usó, per entendre'ns,
sí.
I apareix el tren per aquí, passada la Llevantina, per entrar en els túnels. Vol dir que si són uns 3 quilòmetres i mig, una cosa així. Integrar també vol dir, a lo millor, canviar la via de tren actual en un altre lloc, també podria ser.
És a dir, integrar, pot ser desviar.
Desviar, i llavors aquesta, clar, desapareix. Entens? També podria ser.
També podria ser.
Ara hem de valorar tantes coses, que realment val la pena.
Sitges, què ha de fer dins tot aquest organigrama que es mou? És a dir, l'estudi està clar que ho farà el Ministeri.
Sí, sí, però Sitges el que ha de fer és continuar treballant molt. Perquè el Ministeri, home, a veure, el Ministeri encara que digui que s'ha de fer l'estudi, si nosaltres no estem allà dient-los que l'han de fer, no tenen la iniciativa, però nosaltres hem d'anticipar-nos. Aquí ara tenim molta feina. Precisament aquest document el que ens dona és molta feina. Aquest document està sobre paper, un objectiu clar, que és aquest estudi, però ens toca a nosaltres liderar-lo, aquest estudi, primer perquè crec que aquest estudi afecta el nostre poble, perquè el Ministeri, home, no esperem que el Ministeri es posi a treballar així d'una forma molt activa, perquè té molt, segur, molts problemes i moltes qüestions. La Generalitat tampoc, la Generalitat el que fa és dir, escolta, fem-ho, però ens toca a nosaltres. Per això jo crec que ara toca crear una comissió, toca posar una oficina en marxa, perquè la magnitud d'aquesta obra o d'aquest projecte supera qualsevol dependència del nostre propi ajuntament, que té moltes altres feines, i la veritat que ara amb una comissió política i ciutadana s'ha de posar a treballar, i l'altra és posar en marxa una oficina amb uns professionals que això sigui possible.
Se'n deuen trobar molts de professionals sobre els soterraments de la via del tren. Jo no sé si això és moneda corrent o no.
No, però a veure, la veritat és que ja et dic, és una situació molt complexa que no podem seria una irresponsabilitat tindre un paper i dir, bueno, va, ja ens ho faran, com ho farem? No, jo crec que això és molt sèrie i a més hem de ser ràpids.
Com tots els alcaldes de Sitges sou conscient que quan s'entra en un ministeri, primer no se sap com se sortirà i segona tampoc se sap si s'arribarà a desenvolupar. Parlàvem aquest any del Passeig Valmins, que ha trigat 10 anys, si fa o no fa, en tenir una dotació econòmica i en poder-se començar. Queda encara la qüestió de les platges. Cada ministeri és un món?
Sí, cada ministeri és un món, però jo crec que que nosaltres tenim part de culpa o podem aconseguir les coses. No ens ha de preocupar anar a Madrid cada setmana si és necessari.
És a dir, voleu dir que no hem insistit prou?
Jo crec que si insisteix, aquí està el document. Hem d'insistir, hem de ser perseverants, hem de trobar arguments, hem de canviar d'estratègia en el moment que veiem que això no va per al bon camí. Perquè moltes vegades el Ministeri pot dir, doncs no ho fem, no? Però el que vol dir que no ho fem no vol dir que tinguis que tu tirar la tovallola, doncs canvies d'estratègia, no? Jo crec que quan es vol una cosa el que s'ha de fer és buscar tots els elements i arguments i a més dedicar-hi el màxim possible tots els esforços per aconseguir i no perdre cap oportunitat. Per què? Pues perquè també es podia haver anat al Fecofi i perdre l'oportunitat, estar allà i no insistir, no, també es podia haver fet. El Passeig Valmins ha passat el mateix. Jo crec que ha sigut moltes dies, moltes hores anar allà i buscar estratègies diferents perquè es desencallés aquesta situació que hi havia entre el Ministeri i els de Sitges, que estàvem molt malament.
Anàvem a fer una aquella qüestió perversa. Què és més fàcil, parlar amb el senyor Morlán o amb el senyor Novoa?
Amb el senyor Morlán.
Se'ns ho imaginàvem.
Però amb el senyor Novoa s'ha necessitat una altra estratègia.
D'acord. Més tangencial, suposo, oi?
Sí.
Aquests 3 quilòmetres i mig passen sempre per damunt de terreny de Renfe o passen per damunt de terrenys particulars?
No, el nostre estudi, el que està ara en el Pla General, que potser no és el millor, però aquest no, aquest passava tot per terreny públic, menys una petita parcel·la que, a més, això va passar aquesta permuta, que és la parcel·la d'aquí dels plans d'aigua dolç, on nosaltres tenim la pista poliesportiva, aquesta que vam fer nova, on hi ha els Mossos. Aquest s'ha tingut que permutar el terreny perquè només hi havia aquesta parcel·la, que era una parcel·la d'un privat, i que el privat, i a més jo li he d'agrair públicament, perquè
el que es va comentar en el darrer ple municipal,
En el moment que se li va posar això sobre la via del tren a sobre, ell no va posar cap impediment, ni va impugnar res, ni va dir res, sinó que va confiar en nosaltres de que arribaríem a un acord de permuta.
És a dir, plantejant la hipòtesi que el tren continua la seva trajectòria actual en el seu pas per Sitges, tot i cadascun dels metres d'aquests 3 km i mig són públics. No hi hauria cap problema en aquest aspecte. Perquè el protocol d'intencions sí que marca allò que podrà dir, que hi podria haver sobre aquest soterrament de la via del tren, estigui equipaments públics, sí, sí, estigui habitatges, estigui...
Són 3 km i mig, lògicament, no només allà on el tren se soterraria on la via actual, sinó també els costats d'afectació que la Renfe té, perquè sabeu que la Renfe no només té la via del tren, a vegades afecta
els marges de la via.
Bueno, la veritat és que aquí s'ha d'estudiar exactament, clar, no podem veure una visió del tren que aniria des d'Aigüedols, com he dit, fins al Terramar, que només hi hagi un passeig. Clar que hi ha un passeig, segur que hi serà, pot ser una meravella de passeig, però home, doncs seria molt bonic trobar doncs un equipament públic, després trobar potser alguna activitat econòmica important que generés també, són molts metres i molts quilòmetres, no? Clar, lògicament s'ha de donar vida en aquest passeig, s'ha d'integrar molt bé i també ha de generar algunes plusvalues per aconseguir doncs anar desenvolupant el projecte.
Perquè suposo que més d'un aquí li pregunta, i què s'hi farà, pisos?
No. Lògicament, si pisos sobre la via del tren és complicat, no sé si algú s'hi ha fixat, però la via del tren, precisament, tenim una via del tren que encara que hi hagi afectació és molt estreteta, no és com Tarragona o com Vilanova, que tenen espais molt grans.
O sigui que qui es posi sobre el pont de la via Aigüedols, allò és més o menys la via del tren.
Sí, més o menys.
Aquell calaix.
Sí, el més ample que hi ha és allà a l'oasis davant, on hi ha l'entrada de l'estació, que hi ha 3 vies o 4 per poder fer
les maniobres.
Ah,
però fora d'això
és bastant estret, per això que ara sabrem, perquè clar, aquest estudi el que farà és donar alternatives a mesura que es vagi fent de quina és la millor opció i la que econòmicament és més acceptable, perquè clar, podem dir, no, volem aquesta i pot ser la més cara. Bueno, doncs com es paga i per què és la més cara? O sigui que ara jo crec que tenim una oportunitat molt bona de fer un estudi que realment sigui viable el projecte, sigui paït pel poble Sitges també aquest projecte, perquè no només hi ha coses bones en aquest projecte, segur que, home, només pensem que potser 5 anys d'obres pues, poden estar, imagineu-vos el que són unes obres d'aquestes característiques, però bueno, jo crec que aquest seria un mal menor. I després també, bueno, aquí després s'ha de buscar la financiació d'aquest projecte, no? I entre tots haurem de decidir, a part de que ens ajudi el Ministeri o la Generalitat, o trobem alguna solució, diríem, d'ajudes d'altres institucions, doncs la fórmula de poder-ho assumir econòmicament, que no és fàcil, seran molts diners.
Esclar, preguntar sobre terminis és una bestiesa.
Sí, però sobre il·lusions no. Sí. Mira, hi ha una realitat, que és que el Ministeri i la Generalitat i altres alcaldes, que jo sempre he anat preguntant sobre aquest tema per l'interès que tenia, sempre en parlen mínim 10 anys des de que es comença a signar un d'aquests documents, no? Mínim 10 anys perquè bueno, primer ens hem de posar tots d'acord, una vegada tinguem l'avantprojecte o l'estudi aquest i es posi el segon pas, que és dir, va, vinga, anem-hi, bueno, doncs només fer una redacció d'un projecte amb totes les seves característiques tècniques participatives pot ser 2 o 3 anys, i després adjudicar les obres, trobar els diners i tot això, bueno, doncs 10 anys. Què vol dir? Que si el 2017 comencéssim obres, el 2021 podríem tindre. Això seria una raonable. Ara, els canvis polítics, els canvis econòmics, moltes coses, i ho veiem amb aquestes grans obres i amb aquestes grans infraestructures, poden variar. Però us hauríem de posar el repte, igual que jo el 2006 vaig dir que volia això i m'he retrasat un any i mig, bueno, posar el repte de que el 2021 hauríem de tindre soterrat el tren.
Us donaríeu per satisfet si al final de la legislatura, ja no dic la municipal perquè això ja se'n va d'àmbit i se'n va de mare, de la legislatura estatal,
sí,
ja hi hagués...
Sí.
El projecte redactat, fet...
Això seria...
Això seria, diguem-ne, la intenció?
Sí, perquè si redactéssim el projecte executiu, llavors ja només és adjudicació d'obres. Vol dir que realment la cosa ja la tindríem molt madura. I el projecte executiu, si el 2014, que em sembla que és la... Jo crec que és viable. És que hauria de ser-ho. Hauria de ser-ho. És que, si no... Home, no vol dir que no el soterrarem el tren... però seria viable dintre d'aquesta etapa, no? 2014 projecte executiu, 2014-2017 financiació, adjudicació d'obres, 2017 inici d'obres.
És més fàcil això que des del punt de vista entre administracions, que el projecte de regeneració de la façana marítima, per allò que és teu, que és meu, i de la zona marítima terrestre, i de no sé què, aquí és més fàcil perquè tot és zona pública i tot és...
No és que sigui més fàcil ni més difícil. Ja t'he dit, a vegades són les circumstàncies, però nosaltres amb la façana marítima tenim també un conveni que ara hem d'activar quan tinguem el nostre, que també diu el mateix. Al final, el que diu el conveni de la façana marítima, fem un estudi entre tots, perquè jo em vaig trobar que quan vaig anar al Ministeri l'any 2003 de Medi Ambient i el de Foment per aquestes dues coses, el de Foment no tant, perquè aquest era un tema que no n'havien parlat, no n'havien sentit encara parlar, no? Però el de Medi Ambient estaven com molt reacis a parlar amb nosaltres, molt, pel que sigui, no? Perquè potser la història entre Medi Ambient i nosaltres, abans no es deia Medi Ambient, no sé quin nom tenia, doncs era una història que ens havíem enfrontat, que s'havia demanat projectes, que després els havíem rebutjat, que després havien dit coses que no eren, bueno, una mala història. Jo vaig agafar l'estratègia de dir, escolteu, això ho hem de fer conjuntament, això el que no pot ser és que nosaltres fem el projecte, vosaltres dieu que no, a vosaltres feu el projecte, vosaltres diem que no. Per què no creem una comissió d'estudi, ens posem a treballar junts i trobem una solució tothom, el poble de Sitges, el govern de Sitges i vosaltres. Bé, això va costar també entendre, perquè en els ministeris no és fàcil, ells, sobretot quan parles les capes per sota dels que manen, ells tenen molt clar que és seu, i com que és competència seva diuen, escolti, aquí farem el que vulguem.
Ho dic perquè precisament en el cas de les platges això ha estat un petit frontó, no?
Sí, exacte, però ara tenim un conveni molt semblant a aquest, signat, que es va signar no per la ministra, però sí per al director general en aquell moment, i que diu el mateix, fem una comissió, que a més recull aquella comissió que va treballar durant un temps sobre propostes, i a partir d'aquí ara, quan tinguem el nou director general, doncs posarem aquesta comissió també a treballar pel tema de la façana marítima.
O sigui que en el fons el projecte d'integració del ferrocarril ha de sortir no només del Ministeri, sinó de sortir de les aportacions sitgetanes.
I tant, també. I tant, és que ens toca, eh?
No,
ens toca. Més que el nostre poble.
Més que,
no diríem que és el nostre tren, però passa...
Més que ens toqui, si el Ministeri està disposat a...
Sí, totalment disposat. Després hi haurà una batalla, que ja veig, d'idees, de pluja, i sobretot de competències i de criteris, però bueno, això és un normal, que això és un normal. A veure, aquests tipus de projectes, precisament l'interessant és aquesta riquesa que hi ha de diferents criteris, d'idees noves, però que l'objectiu sigui al final aconseguir-ho.
L'objectiu pot propiciar que Sitges hagi de renunciar a alguna cosa, i com a ministeri també?
I tant, segur. Sí. A la vida sempre s'ha de renunciar a alguna cosa per aconseguir objectius. Sempre, tothom ha de renunciar una mica a les coses per realment aconseguir els objectius que necessites, i sobretot pel poble. A vegades també nosaltres renunciem a coses, hi ha gent que renuncia. Per què? Perquè les complexitats, avui vivim un món molt complex, no? Que no hi ha una idea absoluta de res, ni a més ningú té la veritat, tothom creu que té la seva i té tota la raó de creure-ho, però per aconseguir les coses avui dia es fa en comú, amb equip, i sobretot escoltant a tothom i a la diversitat d'idees.
Sou partidari de soterrar més que de desviar?
Doncs mira, en aquest moment tinc dubtes. Tinc dubtes perquè l'Orbital ens ha fet posar sobre la taula una nova proposta que no existia fa...
Doncs expliquem paral·lelament aquesta història de l'Orbital i fins a quin punt Sitges s'agafa l'Orbital així molt de... d'una forma molt forçada o no?
No, bueno, sí, perquè l'Orbital lògicament sempre s'havia parlat que és una via de tren que a més depèn de la Generalitat, ja no depèn del Ministeri.
D'acord.
I que a més és una via de tren que unia aquest arc metropolità que s'ha parlat fa molt temps, que va des de Vilanova fins a Mataró, passant per Vilafranca, Igualada, tots aquests Granollers. Clar, la traça no tenia cap sentit que passés per Sitges, perquè lògicament tenia que fer una curva. I home, som un poble molt important, però tampoc desviaran tant aquesta situació. I clar, nosaltres no l'havíem vist, la traça. Sempre s'havia parlat de que anava a Vilanova, Sant Pere i Vilafranca. Però sí que és cert que quan vam veure començar a veure la traça, i vam veure sobretot un bypass que hi ha entre les Roquetes i Coix Milapeix, per aconseguir...
Hi ha una forma fàcil d'explicar què és això d'un bypass?
Sí, un bypass vol dir...
Més enllà del coronari...
Sí, a part d'una coronari, Però què vol dir? Que nosaltres quan vam veure el dibuix ens vam donar compte que no només a l'Orbital anava una línia, sinó que la intentaven i la unien amb la línia de Barcelona. Quan vam preguntar per què, ens van dir, home, perquè alguna vegada pot haver-hi algun tren que pugui anar de Barcelona passant per Sitges i se'n vagi cap a Vilafranca. No cal que vagi a Vilanova. Per què? Perquè a Vilanova, d'alguna forma, parava, anava tothom, allà tenies que baixar. Diu, no és perquè tingui que ser, però sempre és una possibilitat. Després també és cert que hi havia com un espai, com que són dues vies de tren, unien les dues vies de tren, la de terra, la de mar i la de, diríem, la de l'orbital, sí, les unien en aquest bypass o canvi de vies, diguem, uh-huh, així, bastant gran, una operació important. Vam començar a pensar sobre això.
O sigui, que això en principi no es contemplava. O la primera traça que vareu veure, no, del tren orbital no ho contemplava, no. I després resulta que hi havia la possibilitat de contemplar, per dir-ho així, un enllaç entre Barcelona i Vilafranca,
sí. Ah, exacte.
A través de Sitges i òbviament anant a buscar la via.
Llavors nosaltres vam veure que, home, això podia ser una possibilitat i una oportunitat per nosaltres, perquè aquest, diríem, unió entre la via de mar i la via orbital, que no només es feia a la parada de Vilanova, sinó que hi havia, això jo diria, una unió de vies abans d'entrar a Vilanova, es podria fer en un altre lloc i Sitges poder-se aprofitar. Perquè nosaltres defensem que dos coses: una, que la gent de Sitges pugui agafar l'orbital sense tindre que anar a Vilanova, i que els ribetans puguin anar a Barcelona sense vindre a l'estació de Sitges, perquè crec que això és molt més positiu, perquè els ribetans tenien que continuar anant o a la nostra estació o anant a Vilanova, i a Vilanova passar, mm-hmm, i baixar. Val. Llavors vam veure la possibilitat de, això és ara, el dibuix, si la gent no ho veu és difícil, a veure si ho puc explicar, sortir de Ribes i anar paral·lel a l'autovia, al ciclista,
sí, sí,
i anar a buscar els túnels. Vale? Ara és molt difícil, la gent dirà, per on, però que s'ho imagini, anar a buscar els túnels. Això significava que aquesta unió de vies es feia a Sant Pere de Ribes,
sí.
Sant Pere de Ribes podria tindre l'estació que anés a Vilanova, anés a Vilafranca i anés a Barcelona.
A Barcelona.
I llavors s'unien les vies de tren en els túnels, o sigui, al costat, la de terra, la de mar, diguem, i la de orbital. I a més, Sitges podria tindre una estació per anar a l'orbital. També què posava això sobre la taula? Que Sitges podria tindre dues vies de tren. I a la llarga, a l'any 2050, si ara per dir un any, home, jo crec que tindre dues vies de tren cap a Barcelona és bo, perquè lògicament tot això anirà més, i el tren és el que hem de defensar. No hem de defensar ni més ampliació d'autopistes, ni més cotxes, sinó tren, tren i tren. I aquesta és una oportunitat de ja tindre encarat dues vies de tren per poder anar cap allà. Clar, qui es podria dir, home, doncs fem l'altra via de tren, la de fora, diguem,
sí,
i soterrem l'altra i l'eliminem. La nostra idea no és aquesta, la nostra idea és, ojalà tinguem dos vies, la de l'orbital i la de mar, la de sempre. A més, estaria molt bé, això són els nostres arguments,
sí, sí. En aquest cas els arguments es plantegen a la Generalitat, sí, aquí el Ministeri, sí, sí. Aquí no hi juga el Ministeri.
Clar, aquí nosaltres tenim una via de tren que és Ministeri,
sí, sí,
i ara una que seria
que és la Generalitat.
I on també juga una altra cosa important, és si algun dia s'ha de fer una obra de soterrament de la via històrica de Sitges, tenint l'altra seria tan fàcil
com desviar el trànsit.
I últim argument, home, si algun dia falla i s'espatlla un tren amb una via de tren, tens l'altra per anar a Barcelona. Tindries possibilitats de jugar en cas d'aquesta situació. Bueno, nosaltres hi vam veure oportunitats. Primer, defensem que Sitges tingui una estació d'orbital, defensem que, home, que hi hagin dos línies cap a Barcelona, jo crec que sempre serà bo pel futur dels sitgetans dels nostres fills, segur. I després creiem que per Sant Pere de Ribes i per Vilanova també és una bona oportunitat i solució. Ara nosaltres el que hem de fer també és l'estudi amb la Generalitat, que ja s'hi ha posat també a treballar, de veure si això és viable, perquè una cosa és el que tu dius, després hi ha les pendents del tren, hi ha les rieres,
sí, sí, i els terrenys per on passa,
i tot això. De moment això ha sigut una idea que hem posat sobre la taula, que hem al·legat, que hem fet una al·legació oficial ja d'aquesta idea, i que ara ens hi posarem a treballar.
I la Generalitat com ho veu? I Ribes com ho veu i Vilanova com ho veu?
D'entrada com ho veu el Ministeri, va dir, uf, això què és ara, no? Perquè clar,
en què em surt vostè ara?
En què em surt ara vostè, no? En què surt? Però bueno, és cert que el Jordi Julià, que és el director general de l'Institut IFCAF o IFAC, o bueno, de Ferrocarrils de Catalunya, no me'n recordo,
és igual.
No ho veuen molt, va veure bé, ho va veure bé i va dir, escolta, això s'ha d'estudiar, això hem de fer un estudi, almenys per descartar-ho o no, però val la pena, perquè és una nova concepte d'orbital que a més ens ajudaria al futur de la unió de ferrocarril entre la comarca del Garraf i Barcelona.
Ribes com ho veu?
Bueno, Ribes,
si és que heu tingut ocasió de parlar o...
Precisament avui ja Consell d'Alcaldes.
Apa, que us diran, avui sí que...
Avui ens diran alguna
cosa... Avui sí que arribareu allà com...
Bueno, no, arribarem amb que... Bueno, satisfets. I, a veure, jo crec que els alcaldes ens hem d'ajudar uns als altres, eh? Vilanova tindrà una gran oportunitat de soterrament amb l'orbital, una gran oportunitat, i ho faran, ben segur. I Sant Pere, home, soterrament en algun tros, em sembla, de l'orbital també hi ha un soterrament, però Sant Pere, si pot tindre una estació de tren d'orbital i de Barcelona, jo crec que és una gran oportunitat que té, molt, abans de que els seus ciutadans tinguin que baixar a Sitges, o a Vilanova. Jo crec que és, a veure, jo crec que és una oportunitat per tots i ens hem d'ajudar entre tots. Som una comarca molt petita i que la veritat és que tot el que fa Sitges és bo per Vilanova, i Vilanova per Sitges i Sant Pere. Jo crec que ens hem d'ajudar.
O sigui que, plantejant la millor de les hipòtesis, Sitges pot tenir integrada la seva via històrica de tren, mm-hmm, i pot tenir una altra línia ferroviària.
Sí, ferroviària, orbital.
En el millor dels casos.
En els millors dels casos. Bueno, hem d'intentar-ho.
Hi ha pitjor dels casos?
O que no fer res d'això, perquè seria el pitjor. Però jo crec que no. Ara el tema
No, amb els peus a terra, hi ha pitjor dels casos.
El pitjor dels casos és que el que tindríem és un orbital, que nosaltres tinguéssim que, pues, no sé, d'alguna manera, podria haver-hi algun trens d'aquí a uns anys que tu poguessis anar a l'estació històrica de Sitges i anar cap a Vilafranca, perquè aquest bypass es fes, mm-hmm, allà a les Roquetes, això podria ser, o sigui que també podríem anar-hi. En un principi ben segur que tindríem que anar a Vilanova per agafar el trasbordo de...
Perquè el que està clar és que l'orbital es farà.
Home,
és a dir, aquesta part, diguem-ne, aquesta connexió entre Vilanova i Vilafranca,
sí,
en tren,
sí,
això està claríssim.
Jo crec que està molt clar que en aquest moment...
Diguem-ne, de totes les coses relacionades amb el tren, aquesta és la més clara de totes.
Més clara. I l'altra, que jo també veig molt clara ara en aquest moment, ara ja ens crec que és un tema de que els sitgetans i els responsables que estiguem davant és ja no deixar-ho i treballar-ho, que és soterrar i integrar la via històrica de Sitges. Mm. Aquesta la veig clara.
Déu-n'hi-do, quina setmana aquesta, eh?
O una setmana de satisfacció. Ja t'ho dic, són molts anys a treballar amb aquest projecte. Jo he tingut la confiança de tothom perquè es fos viable, això és cert. No hi ha hagut mai ningú que dubtés que això és una volada de coloms. Potser algú en algun moment ho ha pensat. Però la veritat és que nosaltres estàvem molt convençuts que si no és el 2007, era el 2007. I si no hagués sigut el 2009. Perquè no deixàvem per perduda mai aquest somni i aquesta realitat que Sitges ha de viure algun dia.
Aquesta és la part més fàcil del procés, en el fons, o no? Del protocol d'intencions.
Bueno, jo crec que tots les etapes que hem de recórrer seran difícils. Totes. Totes. I aquesta era molt complicada, molt complexa. Tenia que haver-hi una ministra que volgués signar. Un secretari d'Estat que digués, bueno, va, fem el document. Un conseller que truqués al secretari d'Estat i li digués, al Sitges se li ha d'estudiar això.
Perquè en, o sigui, franquesa, no, en franquesa, a què obliga aquest document?
En franquesa, obliga a fer un estudi. I obliga a que aquest estudi el pagui, a més, l'Estat. I a més compromet, perquè ho diu així al principi, i reconeix tant el Ministeri com la Generalitat que és bo fer això per Sitges, que això és molt important, eh? No ve a dir, escolti, és que això ho fem perquè, miri, no ho sé, per... no, si es llegeix bé el document, el Ministeri i la Generalitat i l'Ajuntament de Sitges s'han posat d'acord amb la DIF, eh? Que també és molt important, eh? M'estic deixant la DIF, és molt important, eh?
Aclarim, Renfe aquí és el menys important?
Sí, perquè és l'operadora.
Perquè és l'operadora, és a dir, Renfe té els trens i ja està, però a DIF és la propietària dels terrenys?
Sí, exacte, val? De les infraestructures.
De les infraestructures.
El patrimoni és del Ministeri.
D'acord.
I les infraestructures són de DIF. I les obres les ha de fer a DIF. No? A DIF és el que fa obres,
uh-huh, i s'hi ha de passejar Renfe, per dir-ho així.
Exacte, és l'operadora, el de les infraestructures i el de patrimoni, i la Generalitat aquí no té cap propietat però ha avalat el projecte de Sitges, que això és molt important. O sigui, a veure, el que jo crec que va ser positiu d'allà és que nosaltres va signar els quatre, tant a DIF com a Ministeri com a Generalitat i Ajuntament, i després quan ens vam quedar parlant un moment, la voluntat clara de DIF és començar molt aviat i volen tirar endavant aquest projecte.
L'Ajuntament, per tant, ha de crear una oficina relacionada,
sí,
amb això?
Sí, jo crec que és un tema que hem de crear una oficina de treballar aquest gran projecte, perquè, com he dit abans, la complexitat paralitzaria l'Ajuntament de Sitges, i l'Ajuntament de Sitges té que gestionar el seu dia a dia, els seus equipaments, i té que ser un ajuntament que estigui treballant pel poble de Sitges, i en canvi aquesta oficina ha de treballar pel futur.
I si algú us diu, un altre gasto?
Bueno, aquest gasto crec que val la pena.
Sí?
jo crec, espero,
claro, i desitjo, pregunto, que, per que ells us puguin dir una altra oficina,
sí, però, bueno, però aquesta és una oficina que durarà molts anys i que a més farà possible un gran projecte, però desitjo i espero que això sigui entès per tot el poble de Sitges i pels grups polítics, que és necessari aquesta complicitat per desenvolupar aquesta oficina, que pot ser una oficina que ara comenci amb molt poc i poc a poc vagi endavant.
Heu mantingut aquest procés amb una certa discreció, fins a quin punt els grups polítics no han sabut, n'han deixat de saber, o enteneu que de la mateixa forma que ho expliqueu a la ciutadania ara tothom s'haurà de trobar d'alguna manera?
La veritat és que he tingut distracció perquè jo no volia fer volar coloms ni volia enganyar ningú, perquè podia haver-hi una decepció també en un moment, no? Una decepció, i no volia que ningú entengués que jo d'això em feia com una espècie de gran objectiu de la meva personalitat i com a alcalde, tot el contrari. El que volia era una cosa que algun dia s'assignés i llavors la gent ho sapigués, no? Hi ha hagut molt treball, moltes hores, moltes anades a Madrid, moltes complicitats. És cert que els grups estaven enterats, discretament també n'estaven enterats, i que també n'estava enterada el president de la plataforma que va estar treballant per això, que era el senyor Gossitja. Però no volia jo sortir en cada moment de dir, m'he anat a Madrid i estem treballant per soterrament. A mi amb aquests temes sobretot m'agrada molta serietat, no? És fàcil, abans de les eleccions dir que soterraré el tren, però la veritat és que en aquest moment encara no sabem si soterrarem el tren, siguem molt realistes. En aquest moment tenim un document de voluntats que amb un estudi, i a partir d'aquí espero que algun dia algú digui, ja tenim el projecte executiu, i encara quan tinguem el projecte executiu no vol dir que soterrem el tren, i que algun dia posi la primera pedra algú, aquí sí que llavors ja veurem que s'està soterrant.
Algun dia arribarà, però això és el que creieu.
Espero que sí. Desitjo Espereu. Que arribi, perquè jo crec que seria molt bo pel nostre.
Ens queden només 5 minuts. Hi ha una consulta que ens ha deixat un oient, no té relació amb el tren estrictament, però segurament l'alcalde sí que ho podrà definir més o menys. Hi ha un vial peatonal entre Montgavín i Llevantina que passa pel mig de les vinyes de l'hospital.
Ah, sí. És un tema curiós, perquè això es va aprovar en el pla general, perquè els veïns, i a més hi van haver-hi al·legacions tant per part dels veïns de Montgavina com per la comissió de seguiment, vam estar parlant d'aquest tema, no? I és cert que la unió entre Llevantina i Montgavina era una unió necessària per moltes raons. És una unió, diríem, forestal, és una unió de peatons, però hi havia tres nivells d'unió. La part de dalt, que és una unió entre aquella famosa rotonda o no, sí, rotonda final de Llevantina, sí, que tots hem anat a veure,
el balcó, des d'aquell balcó.
El balcó, una unió sobretot pels bombers, una unió per forestals, perquè si algun dia hi hagi, esperem que no, que s'escalés foc en aquelles organitzacions, sobretot la part de l'això seria com un tallafocs, i a més es podria pujar amb els cotxes de bombers, no?
O sigui, a dalt de tot, això.
Hi ha una tercera, hi ha a la meitat, una unió també, diríem, perquè hi hagués un intercanvi entre Montgavina i Llevantina, de poder doncs no tindre que passar per la carretera. Perquè home, la gent de Montgavina, no caminant, sinó un cotxe, ha de passar per la carretera amb el perill que comporta aquella carretera. I després,
aquesta segona quedaria per damunt dels terrenys de les vinyes de l'hospital.
I després hi havia una peatonal de camí, només per caminar. Per què? Perquè la gent de Montgavina, per vindre a Sitges, no té un altre lloc que anar per la carretera. És molt perillós, fins i tot hi ha nens que van a les escoles que bueno, tenen aquest problema. Llavors el pla general va determinar que aquest camí anés per les vinyes, perquè devia semblar-nos a tots que bueno, per les vinyes seria bonic, no? En realitat un camí per allà, que anava per al Molino, perquè ens entenguem, no? Bueno, lo cert és que això es va aprovar en el pla general. Hem tingut la sort que aquesta urbanització es reurbanitzarà, totes faran noves, faran tots els camins, en una situació actual de crisi immobiliària. Jo crec que és bo sentir que això va endavant. Una altra cosa és fer cases, però l'urbanització és molt important per Montgavina. I això, doncs, la constructora va presentar el seu pla d'urbanització i, clar, estava dintre del pla general com una càrrega, com una obligació i això, no? Però bé, vista la situació que nosaltres el que volíem era un camí que passés per allà, però d'una forma molt natural, i que és el que volem.
Perquè això d'alguna manera implica treure alguna de les vinyes.
Clar, llavors aquí és el que jo em van explicar els de l'hospital, que era treure alguna línia de
vinyes,
no? Bueno, el dilluns hi ha una reunió per solventar tot aquest enrenou, perquè el que volem és, primer, que les vinyes de l'hospital no es malmetin, tot el contrari, són les vinyes que hem de protegir com a sitgetans, no només perquè tenen una bona malvasia, i a més ara estan fent una nova replantació, l'estan posant molt amb molta més salut, sinó perquè a més home, són un paisatge que nosaltres creiem que és molt interessant i molt bonic, i que és l'hospital. L'altre és com trobem doncs la solució perquè sense tocar vinyes la gent de Montgavina pugui anar caminant al poble, i a més ho pugui fer per un lloc que realment sigui agradable i sigui un entorn natural. Posem-nos a treballar, que és el que jo crec que s'ha de fer sempre amb aquests temes, i segur que trobarem una solució bona per les vinyes i per la gent.
És a dir, entenem que la solució ideal seria el trànsit de persones, però
sense tocar les vinyes.
Sense tocar les vinyes.
Aquesta, jo. I ojalà es pogués passar per les vinyes, també. O sigui, clar, d'una forma, diríem, natural, educada i amb respecte. Però, bueno, vist que això ha provocat, i era lògic, perquè...
Heu sentit algun comentari sobre això? Sí, us ho han dit.
Home, jo soc el president de l'hospital.
Sí, està clar.
L'administrador em va trucar i em va dir, escolta, això ho hem de parlar. Jo vaig dir, i tant, i el dir...
Aquest dilluns, aquest proper dilluns?
La reunió per solucionar això.
Doncs, per tant,
que... El millor possible que tothom quedi content, que és el que importa.
Que tothom sàpiga que això és la part situada darrere immediatament de la benzinera del Molino, que és on hi ha les vinyes de l'hospital. Es proposen aquests tres camins, dos dels quals no passen per damunt de les vinyes, però aquest tercer passen, mal que sigui així, una mica de... gairebé tocant a la part, a la falda.
A veure, jo crec que parlant trobarem una solució que, primer de tot, protegir les vinyes, això és el primer que hem de tindre clar. Segon, donar pas als vianants de l'això i fer-ho el millor possible perquè quedi el més integrat en el paisatge.
O sigui que ningú s'espanti encara si veu les màquines a la vora?
No, aquestes màquines no passaran. No.
D'acord. Això no passarà.
Bueno, no.
No, ja.
No passaran no, mentre n'hi hagi
ja ens hem entès. No es tracta pas d'enervar els ànims. Les 11 del matí, Jordi Baixet, gràcies.
Moltes gràcies.
El futur dirà si veritablement la data d'ahir, a més de formar part ja de la petita història, formarà part al final de la gran història del desenvolupament futur de Sitges, les 11 en 5 minuts. Tornem, fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.